Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Vos heu demanat mai com és sa vida en una companyia de ballet?
Indexació de dades.
Xiu-xiu, sí. I per això varen convidar a Francesca Busquets, que balla a Sant Petersburg.
Inici de recerca d'àudio.
I Antoni Canyelles, que ho fa en el Regne Unit.
Àudio localitzat.
Així va anar sa conversa.
Play.
Gent que fa coses.
I avui qui fa coses són els ballarins de ballet Francesca Busquets i Toni Canyelles.
Benvinguts a Xiu Xiu.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Com esteu?
Molt bé, és veritat. Sí? Content d'estar aquí, sí.
Jo estic bé, però un poc nerviosa ara mateix.
No
n'has d'estar.
Gens nerviosa.
Pots estar tranquil·la.
I és que dia 12 d'agost els amants del ballet tenen una cita al Castell de Baibà amb la segona edició de la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins. Avui tenim a nosaltres a dues figures destacadíssimes d'aquest univers, la Francesca Busquets de Banyalbufar, ballarina del teatre, Mikhailovski de Sant Petersburg i directora de la gala, i en Antoni Canyelles, nascut a Palma, amb trajectòria a l'Òpera Nacional de Bucarest i actualment al Northern Ballet del Regne Unit.
Perquè els oients vos situïn, vos imaginin, d'aquí, quants anys teniu?
Jo 29.
I jo 25.
Molt bé. I clar, tornau a l'illa, bé, sou d'aquí, però tornau, perquè no viviu aquí, entenem, per la segona vegada consecutiva per celebrar aquesta gala. Com ho duis, en això?
Bueno, la veritat que jo crec que, bueno, personalment és el més guapo d'aquesta gala, que es pot ballar a casa, ja que no hi ha moltes oportunitats, tristament, i bueno, és el més especial que puguin venir els meus amics, la meva família, i tenir pues, aquesta gent en el públic ho fa encara més especial que normalment quan ho faig a fora, la veritat.
Mm-hmm. Clar, aquesta emoció añadida de... un espectacle sempre en general és emocionant per als ballarins, no? Per als artistes, però que la teva família, els teus amics, que t'han vist créixer, t'han vist lluitar tant, estiguin allà amb tu, això és una experiència per tots insuperable.
Perquè habitualment, quins són els vostres escenaris? On balleu?
Jo ball quasi sempre en el teatre Mikhailovski, a Sant Petersburg, i quasi totes les nostres funcions són allà, fem poques gires.
Mm-hmm. I bueno, jo, a la companyia actual, és la companyia del Regne Unit, que destaca sobretot per gires nacionals allà en el país, i tenim escenaris molt diversos, però sobretot bueno, per tot Anglaterra.
Mm-hmm. Sí. I davant quanta de gent?
Bé, el Mikhailovski té un aforo de 1.000 persones. Mm-hmm.
Sí, normalment se mouen una mica entre 800, 1.100, depèn de l'escenari, però se solen moure entre 900, 1.000 persones.
I què tal el Castell de Baibà? És un bon lloc per ballar?
Sí, 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 és molt acollidor i és patrimoni nacional i te sents, almenys jo personalment, no sent Toni. Però te sents especial allà,
com sí, una herència, sí. No?
Totalment, de fet, ja quan vàrem anar i preparàvem i tot això, ja t'adones compte del lloc on estàs, no? Molt guapo, però després record veure la gravació, crec que se va transmetre a CB3, diria, i clar, vaig veure'n ses llums i tot, i la veritat que és espectacular el lloc.
I vosaltres el que feis és reunir mallorquins que no tenen per què ser a Mallorca, sinó que són ballarins de ballet internacionalment reconeguts, i els aplegau aquest dia 12 d'agost, en aquest cas, en aquesta gala. És així, no us és fàcil reunir tothom?
No és gent, no és gent fàcil. No, de fet, jo com a directora de la gala crec que és una de les dificultats més grans que aquell dia estiguem tots allà, perquè, clar, cadascú té una agenda i, a més, bastant intensa d'espectacles, d'assajos en els seus propis teatres, i és un repte. És un repte, però que m'encanta.
Mm-hmm. Com valoren els mallorquins el ballet? És a dir, ben rebuts, imagino, vos considereu, però tampoc té gaire a veure, entenc, que, per exemple, a Sant Petersburg o al Regne Unit. És diferent.
Molt.
Sí, sí, jo crec que hi ha una gran diferència. Ja no, jo crec que ja no només a nivell de Mallorca, sinó inclús nacional, no? A nivell d'Espanya, realment només tal vegada hi ha una companyia ben reconeguda estatal i després te'n vas a altres països i n'hi ha al manco 3 o 4. Doncs hi ha menys oportunitats per, bueno, pues per viure en el teu país, viure d'això, i al final hi ha molt de ballarins espanyols a fora. Quasi a cada companyia en trobes, a més, un parell. I, bueno, sí, és una pena, però...
Sí.
Oportunitats com aquesta pues, te permet poder fer el teu aquí i pues, que la gent tingui l'oportunitat de venir en el teatre i veure-nos.
Sí, és una ocasió molt especial perquè se dona molt poc, i lo curiós de tot això és que a Espanya i a Mallorca hi ha molt de talent. És que és el que diu en Toni, a cada teatre te trobes espanyols, mallorquins menys, però que fomentar aquesta part de l'art, de la cultura, que és la dansa.
I tinc entès que a Rússia els ballarins de ballet són pràcticament com futbolistes i sou estrelles.
Sí. Totalment. La dansa especialment a Sant Petersburg és com el futbol. De fet, les entrades valen 400, 700 euros. Són preus de partit de futbol.
I fotos, autògrafs...
Sí. O sea, sí.
Tens qualque anècdota?
En el supermercat, quan vaig a fer la compra, pues, va passar una vegada una senyora que m'ha dit: "Ai, t'he vist, era Zolushka, que és Vendafocs, i m'has encantat, oi, d'on ets? Tu no ets russa, no?" I jo, no, jo a més xerro molt malament rus, i estava molt avergonyida, però sí, perquè vegeu que te reconeixen...
Te va reconèixer.
Sí. Va ser molt graciós.
I vos guanyeu igual de bé que la vida que els futbolistes, o no té res a veure?
No, desgraciadament no.
No, venen fora, és la veritat.
Però també, per el que tenim entès, el ballet és un grau també d'exigència molt gran. Si mos podríeu contar com és això, com d'aquest caràcter que heu de tenir per ser tan, bueno, estrictes, no?, i perfectes.
Jo vaig a dir que una cosa. O sigui, mos eduquen perquè siguem així d'estrictes i així de, no? Diguem, exigents en nosaltres mateixos. Però te'n dones compte un moment donat com a professional que si segueixes amb aquesta mentalitat d'exigència no podràs continuar professionalment per saturació mental. O sigui, que ara jo almenys personalment estic com a reaprendre a ser menys exigent per poder cuidar més el meu cos i per poder arribar més enfora. Per exemple, ha estat el meu cas personal.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, sí que jo veig una diferència, igual que ha dit una xisca, no sóc la mateixa persona que era a l'escola, en el meu cas a Londres, que eren uns horaris extremadament... eren moltes hores, molt exigents, i clar, estàs lluitant per arribar allà, doncs dus un estrès i un... que és massa, realment. Només ho pots sostenir uns anys. Si tu segueixes el teu cos, al final no ho aguanta, i un cop que arribes a ser professional també aprens, ja no tens una persona que et diu tot el temps el que has de fer, sinó tu tens una feina i saps el que has de fer i tu t'has de manejar, i a lo millor pues, tens un assaig i el teu cos no necessita que tu facis aquest assaig en el 100%, sinó tu has d'aprendre a escoltar el teu cos i dir, pues mira, tal vegada avui tinc els quàdriceps bastant carregat, si faig aquest assaig, dissabte no arribaré en el millor, de la millor forma possible. Doncs aprens un poc a relaxar aquesta exigència tan extrema que té, jo diria, l'educació de la dansa. Un cop que ets professional, te trobes un poc de tot, però ja és... el més independent. Tu ets una persona contratada i tu saps quina feina has de fer.
Ets un treballador.
Totalment.
Però en quin moment vosaltres vos diuen o decidiu: "Jo m'hi dedicaré, a això, si vull ser professional, vull guanyar-me la vida i es pam, això"?
Jo crec que si aconsegueixes una feina, o sigui, quan ets capaç de finalitzar la teva educació com a ballarí i trobar una feina com a professional i mantenir-la, pues en aquest moment dius, vale, pues... m'apassiona lo suficient, sé lo que exigeix aquesta professió, venga, continuo.
Vosaltres, amb quina edat vareu començar a fer dansa?
Jo, en 4 anys, molt, quatre molt anys? Petita.
Ja,
molt
i ja fos ballet clàssic en aquell
sí,
moment.
Sí, 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 vaig començar amb ballet clàssic, sí, 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 sempre. Sí, tu, Toni?
Jo, amb 8, s'edat que pots començar en el conservatori. Ja vaig començar ja directament, sí.
I era algo que en aquell moment que sou infants, supos que ve també d'un context familiar, que entenen una sensibilitat en aquest tipus de dansa, o realment, és, quan ets tan petit, o d'on neix aquesta voluntat, dic?
Bueno, per part meva, la meva germana anava en el conservatori, feia piano, i jo que sé, pues jo havia d'anar moltes vegades després a l'escola amb ma mare, no? Mentre la meva germana feia classes i esperàvem en el bar. Jo sóc una persona, era sobretot molt inquieta, sí, molt hiperactiva, i sempre pues, m'anava a fer voltes per el conservatori, i les aules de dansa estan en el primer pis allà mateix i tenen vidre, doncs les pots veure de fora, i jo pues, no sé, m'ha de crear l'atenció. Hi havia molt rarament una classe on hi havia tres al·lots en aquell moment. I, no sé, un dia li vaig dir a ma mare que volia fer dansa, a ma mare, lo típic, no t'agradarà, no ho sé bé, ja veurem, ja t'apuntaré.
Millor futbol, potser. Sí.
I jo veia que no apuntava, i un dia va sortir la professora d'aquella classe, jo li vaig dir que a ma mare no me volia apuntar i que jo volia fer dansa.
Un pop Billy Elliot,
això. Això t'anava a dir, me'n recorda?
Un pop Billy Elliot.
Sí, no sé, i tot d'una bona estat a mare, claro, perquè per ells tenir un al·lot és raro, realment no n'hi ha tants, sobretot tot
som
al·lotes.
Sí. És curiós, general, això. Sí, són sí, molt, total, molt pots al·lots. És sí, una...
I com ho vas viure, tu, tranquil·lament? Perquè feies allò que t'agradava, no?
Sí, total, sí, sí. Òbviament, me feia vergonya en el principi, no?, dir que feia dansa, perquè, bueno, tots sabem tot el que s'associa, no?, un al·lot fer dansa i tot això, però tampoc mai he rebut discriminació com a tal, sinó que com jo sabia ja quin tipus de comentaris hi havia, jo també feia violí a l'escola, perquè, no ho sé, també m'havia agradat, jo què sé. I jo deia que anava a fer violí, no deia que anava a fer dansa durant un parell d'anys, però tampoc en conseqüència de que rebés comentaris, que passa molt, però a mi, per sort, tampoc m'ha passat.
Però és curiós que t'haguessis que dir que anaves a violí, o sigui, encara que no rebessis ninguna discriminació, o sigui, és trist que tu, com a base, t'afegés por dir que anaves a ballet, que és algo que, com a societat, mos hem de plantejar realment, canviar, i amb bastanta... Perquè no pot ser, això.
Sí.
Clar, xerram de quant d'any fa, d'això?
Tenia 8 anys, doncs fa... Sí, no sé.
S'ha superat bastant.
Sí, sí, total.
No del tot, o...?
No, sí, 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 del tot, sí, eh? Sí, sí, totalment. De fet, bastant pres, ja... Bueno, ja no sé, quan tenia, a lo millor, 12, 13 anys. A part de que la gent... Jo deia que feia violí, però molta gent ho sabia, perquè al final... pares, no, són amics, saps? Però tampoc, sí, no sé.
Està al ment Billy Elliot.
Sí, Billy Elliot mallorquí. Sí. Exacte.
Clar, era aquesta història d'un al·lot que volia fer ballet i son pare el volia apuntar a boxa.
Sí,
tant
total,
sí que
amb
una
total,
boxa.
Sí,
i, no,
sí,
i anava a ballar.
Sí, sí,
i anava a ballar. Finalment era un gran ballarí.
Sí, total.
Com que ha passat en el teu cas.
I sí, xis, que sí, jo sí, me demano que deixar molt més al·lotes que al·lots. Se tradueix això, no ho sé, en compatibilitat? Llavors...
Moltíssima, moltíssima, moltíssima. Jo me sap greu dir-ho, però és que la competència que hi ha és horrible psicològicament, perquè és com a tinc que arribar, i vaig a dir alguna cosa, vaig a mencionar alguna que també és molt trist, però que existeix molt i que fa que les al·lotes sigui, crec que, encara més dur, que és el tema de l'alimentació. Amb molt de desordre de l'alimentació, molta exigència cap a les al·lotes, perquè els al·lots sempre, bueno, teniu que estar forts, no?, per els passadors
sí,
i tal.
Sí, sí, però...
També una mica en els al·lots.
Una
però...
mica, però no tant.
Sí,
no tant.
Nosaltres mos han matxacat des de 14 anys, no estàs en forma, no tens les cames, no tens... Però jo i totes, encara que estiguessis prima.
És curiós, perquè vos hem vist entrar i jo no he tingut dubte de que éreu vosaltres els ballarins. Per com caminàveu... O sigui, esteu com estilitzats i està com... Són ells els ballarins, de debò us ho dic.
Gràcies, és molta feina. Sí.
També deu ser un poc la punta de l'autoexigència, no? També això de ja derivi en trastorns alimentaris.
Clar, no, ha que estar molt atent i sobretot, jo crec que en el meu punt de la meva carrera actual és quasi més una feina psicològica que física.
S'ha de ballar? És a dir, ser ballarina.
S'ha de ser ballarina en general, saps? O sigui, optimitzar el rendiment dels assajos, com ha dit en Toni, i l'alimentació que t'aporti una estabilitat general.
Fem un apunt per als oients que vos acabeu d'incorporar. Són les 9 i 19 minuts. Continueu en directe a Xiu-Xiu, a IB3 Ràdio. Estem en conversa amb Francesca Busquets i en Toni Canyelles. Vos recordem, dia 12 d'agost, els amants del ballet teniu una cita al Castell de Bellver amb la segona edició de la Gala Dansa Ballarins Mallorquins. I estem xerrant precisament d'això, però també xerrant, clar, de la vostra experiència personal envers aquesta disciplina artística, poden dir, esportiva, en realitat.
Una mescla, no? Una mescla. Dues. Sí.
De com ho han viscut, com han paït totes les conseqüències de tot plegat i com estan gaudint també avui de poder presentar aquesta gala. Pues fa il·lusió?
Moltíssima. Sí, hi ha molta feina darrere. Sí. I és clar, perquè al final és una feina un poc... A part de la feina que ja tens, vull dir, per exemple, jo a la meva parella vaig estar a la meva mateixa companyia, tenim tot el dia d'assaig i a lo millor pues, han de trobar 15 minuts de descans, que no descansam, sinó que han de trobar un moment pues, per practicar o al final del dia o un dissabte que tenim lliure, perquè és un poc com una feina extra. Com
clar.
Que, diguem, i és dur, però amb moltíssimes ganes. Sí, totalment.
Clar, totalment. És un... A part de la feina nostra, pues, sí que ho feim per pura devoció cap a els nostres. O sigui sí. Que sí.
I d'ha arribat el moment, Francesca i Toni, de posar-vos a prova. Ah? Tranquils. No passeu pena.
Bon
Esteu preparats?
No ho sé.
Clar que sí. Endavant. Molt bé, vos donarem una situació a la qual haureu d'ambientar musicalment. Tot un perquè. D'acord? Però, bueno, ara vos vestirem aquesta escena sonora, Maria Antònia, endavant.
Mira, imagineu-vos que avui és el dia de la funció de les vostres vides. Fa anys que vos heu preparat per aquest gran dia. És molt important que res falli. Teniu claríssim que ha de ser perfecte. Arribeu a l'escenari i ho bordau. Chapó. Us sentiu cofois, eufòrics, divins, preciosos. Heu fet tan bona feina que la dopamina comença a recórrer per tots els vostres sentits.
Vos heu sentit mai així,
quin dia espectacular.
Tan bé,
no m'he sentit mai.
Jo però... no m'ha sortit ningú dia tan bé per sentir-me
no mai, tan bé.
Sempre sents algo podria...
No, home, jo he tingut actuacions que m'he sentit molt bé, si era una actuació molt exigent o algun paper important o tal, però... No en aquest nivell.
Exacte, tornem a la situació hiperbòlica. Quina cançó vos agradaria que sonàs? Aquesta? O aquesta altra. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Què trobau? Quina triaríeu entre les dues?
Jo la primera.
Sí?
És una alegria com més eufòrica.
Sí, ja tens alegria eufòrica, sí.
A mi crec que m'agradaria més la segona. La segona? Més,
contingut.
Més sí, anar a casa... i no sé, amb una copeta o algo i tranquil·litzar-me un poquet amb aquesta música no m'aniria malament, la veritat.
És possible que a vegades s'autoexigenci, la sobreexigenci, faci que no pugueu gaudir d'una bona feina feta?
Sí.
Sí, totalment.
Sí, jo crec que mai hi ha una actuació perfecta, mai. O algo que diguis, ho he fet. 10 de 10.
Sempre...
És impossible.
Sempre coses que millorar.
Sí. Mm-hmm. Jo crec que sí.
Molt bé. Tenim una segona situació.
Sí, clar que sí. Imagineu que sou a punt de sortir... Perdó, de pujar a l'escenari. Avui vos han vengut a veure 60.000 persones. És la funció més important de les vostres vides, novament. Passeu pena perquè els músics no arriben. O un minut de la funció vos comuniquen que l'autobús amb què venien els músics ha hagut un embús i que els és impossible arribar a temps. Per tant... El director de sobre vos diu que heu de ballar tant sí com no.
Vos situam.
Sí.
Eh? És a dir, no podria passar, però podria passar. No ha passat mai, imagina't. Ara m'ha dit que sí.
Jo, El Palau de la Música va passar una vegada.
Han passat coses així. Sí. El que normalment solen tenir segona, jo que sé, gravació.
Posen un CD o algo. Sí.
Podria passar.
Però sí, pot passar.
La qüestió és que en el teatre tenen un casset i només tenen dues cançons.
És surrealisme, clar, 60.000 persones i un casset. No.
Un casset i són dues cançons i precisament no són clàssiques. Una és aquesta. I want to break free. I want to be free de Queen.
Vale.
Que primera impressió d'aquesta? Que trobau?
A mi m'agrada, és veritat. És una bona opció. És una bona opció.
Podríeu ballar a Queen.
Sí. Pot ballar, realment, pot ballar qualsevol cançó, la mateixa coreografia, realment.
Mm-hmm. Molt bé, perquè l'altra és aquesta.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor.
Cambalache, ho dic bé. Cambalache, un tango de Carlos Gardel. Com ho veus? No, xisca fa que no, amb el micro apagat.
Tango no.
No dic que no, crec que seria més difícil posar-ho música que el primer, perquè el primer beat està molt clar musicalment. Sí. Jo ho deia per tema de musical.
Mm-hmm, com de ritme, no?
Aquest és preciós i quedaria preciós.
El tango és bastant musical, doncs seria més complicat.
Exacte.
Jo crec que la primera donaria més màrie. Jo triaria la primera.
Sí, estem d'acord.
I ball lliure, és a dir, d'això que diuen, pots fer el que vulguis, el que te surti, ho feis a vegades o no?
Sí, claro.
A mi, jo, el manco a la meva... Les companyies clàssiques no solen utilitzar tant improvisació, que és això, que és el que tu dius. Solen ser més companyies contemporanis, però també utilitzar o sobretot en processos de creació. Quan ve un coreògraf, a vegades te dona unes pautes, fas uns moviments, perquè al final també el coreògraf s'adapta a tu realment moltes vegades. Mm. Però no és una cosa super, super comú per jo i crec que per la Xisca...
No és comú, és més a ballarins de dansa contemporània, que també té molt de mèrit, però nosaltres, com que utilitzem més el repertori clàssic, és menys comú.
I teniu, per exemple... coreografia clàssica preferida, és a dir, que qualcuna que us agradi especialment, tant pot ser com pels moviments, com també per si història. Teniu preferits?
Sí.
Bueno, jo la meva coreografia preferida que he fet justament no és clàssica.
Val, si m'ho vols explicar.
Bueno, se diu Fools, va ser així molt ràpidament un sud-africà que va venir a la companyia, que ara està fent moltes coses, és bastant jovenet, però està fent moltes coses, moltes companyies, i va ser és com la primera novel·la sud-africana que va ser traduïda a l'anglès, i és un poc un Romeo i Julieta, algo així, dues tribus, s'enamora un de l'altre, un que és sobreprotector, i bueno, i jo vaig fer un dels papers que a més vaig tenir l'oportunitat de crear-lo, i aquesta jo diria que va ser la meva preferida, sí.
Brutal.
Sí, que guai. El meu no és tan emocionant, però bueno.
No, digues.
Jo, pues, quan varen donar la meva primera oportunitat com a solista, que va ser a Varna, Bulgària, i me van donar el paper de la reina de ses Willis en el ballet de Giselle, que és com a, diguem, sa dolenta, però és una de ses solistes, que té la característica de que va morir antes de casar-se, antes del matrimoni, i té com una espècie de vengança molt, molt feminista, i se venga dels homos que arriben en el bosc i els intenta matar. I,
xulíssim.
Sí, no? Super. Super de pel·li de por. I clar, va ser un paper que per jo va ser molt important a nivell artístic i a nivell, un repte a nivell tècnic perquè té moltíssim de vots i a nivell d'estàmina no arribava fins que va ser un procés molt interessant.
Si m'ho podries explicar que ets estàmina per ser gent pels oients?
Condició física. Sí. Els batecs d'escor no t'arriben i no pots respirar.
Té un home, el que no me surt en
castellà. Jo tampoc me surt
en castellà. Crec que també se diu així, ho fa molta gent que també canta i això,
sí,
no?
Sí,
com per arribar a ser
una resistència.
Una resistència específica i clar, per jo va ser un gran repte, sí.
Vos agrada ballar, si no és per feina?
Ara cada vegada menys. Cada vegada jo ho noto més com que és una feina, que no com, però és vera que ho he fet durant molts anys i és molt dur i molt sacrificat, però sí, òbviament, jo sempre dic que mai trobaré una feina que m'agradi més que la que tinc ara.
Sí, això diu
molt.
Però, claro.
Però cada vegada menys, personalment.
A mi me passa un poc el mateix, Toni, que al final, com que ho tinc tant associat en sa feina, això de sortir por ahí i anar a una verbena... O sea, me'n record que antes m'encantava fer ses dues, el meu assaig de ballet i després sa verbena, però ara ja és com que no tinc ganes de ballar fora de...
A mi
sa
verbena sí que m'agrada.
I demanes que el que diem el micro de Xiu-Xiu.
Bueno, molt bé. Tornem a sa gala i ja clausurarem aquesta entrevista fantàstica que estan fent Ana Francesca Busquets i Antoni Canyelles, ballarins de ballet internacional i internacionalment reconeguts. Bueno, seran d'aquesta gala. Quina és la proposta? Quina és l'escena? Qui dureu? Què fareu? Què esperau?
Moltes preguntes.
Moltes preguntes, sí.
Després les apunto a matí, si vols.
Començant per la primera, què esperam,
sí,
no?
Sí, què esperau?
Què esperam? Jo diria que el públic disfruti, que se'n vagin contents, que aprenguin de la dansa, però sobretot que ho disfrutin. Que ho disfrutin, és per la raó per la qual nosaltres ballam, és per el públic. Sense el públic no podríem fer-ho.
I la proposta?
I la proposta és de reunir ballarins de prestigi internacional mallorquins que estan tenint una carrera a diferents teatres d'Europa. Això és la proposta, que realment se pugui demostrar el talent i el nivell artístic i tècnic que tenen els nostres ballarins i alhora que això se converteixi en una... institucionalitzar-ho. Mm-hmm. Fer-ho com a que cada any pugui passar i que cada any es mantengui i que se pugui crear una tradició de ballet, de dansa a Mallorca.
I ja ho sabeu, dia 12 d'agost, els amants del ballet, una cita al Castell de Bellver, amb aquesta segona edició de la Gala de Dansa Ballarins Mallorquins, esperem i desitjant que en pugui haver molts més...
Igualment.
I que, exactament, que així sigui. Avui hem xerrat amb una Francesca Busquets i en Antoni Canyelles. Moltes gràcies per venir, ha estat un autèntic plaer.
Moltes gràcies.
Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
I sempre que vulgueu tornar, portes obertes, xiu-xiu, ja ho sabeu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Recordeu que Xiu-Xiu no atura a l'estiu i, mira, un rodolí, i que podeu escoltar-ho de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Equip de Guàrdia. Pep Díaz.
I més música, Equip de Guàrdia.
Revisant català.
Ara mateix vos convidam a reescoltar l'entrevista que els companys del dia...
Revisió d'arxius.
...varen mantenir en Marc Seguí amb motiu del seu nou treball discogràfic.
Inici de reproducció.
Tú estás en Mallorca, yo estoy en el cielo, distintos caminos. Y cuando estoy lejos, me hago más pequeño por algún motivo. Lágrimas saladas cuando no veo el mar.
Mireu, sentim un dels temes d'aquest disc, d'aquest segon disc de Marc Seguí, una cançó titulada Mallorca, però de fet, Marta, t'he de dir que No tengo prisa és el títol d'aquest disc, un lema que reivindica la paciència que a vegades ens falta en els processos creatius. Vivim amb presses i les dinàmiques de consum fan que tot acabi per ser efímer. Seguí, però, li dona la volta i ens proposa 15 cançons amb diverses col·laboracions, com la del doble nominat al Latin Grammy, Álvaro Díaz.
Referent musical per les noves generacions, Seguí és capaç de transformar allò més íntim en universal i avui ens dirà com ho fa. I ja el poden saludar. Marc Seguí, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Com estàs? Molt bé.
Encantat de saludar-te. I clar, ho deia na Joana, viure amb presses fa que la vida no es pugui gaudir de la mateixa manera. I en canvi tu, ja des del títol del disc, ho dius, no tengo prisa. Per què vas decidir fer aquest disc amb aquesta calma i sobretot on entens aquesta inspiració, les cançons i tot plegat, pogués quallar quan toca?
Bueno, com bé tu dius, en el final jo crec que totes les persones vivim un poc de pressa, la generació, sobretot la nostra generació, joves i demés, i sobretot en els processos creatius pues, pensava que que havia de donar-me una tranquil·litat i una calma per fer les coses que realment volia escriure, i per això estic tot l'àlbum, i va ser un poc una filosofia que me vaig implementar allà mateix, també.
Que això és una miqueta allò que també s'està com a posant de moda, no? Que la gent faci una mica de...
Tèntol,
sí, mai més ben dit.
Exacte,
que aturi, sí. que baixi revolució, no sé si en el teu cas, per exemple, també has intentat, jo que sé, no mirar tantes xarxes, estar manco pendent dels teus seguidors i, no sé, intentar volcar o fer que tota la teva creativitat se pugui reflectir en la teva música, no?
Sí, al final és veritat que també és la meva feina, però has d'estar molt atent a les redes socials i de més. Però sí que és veritat que per fer aquest disc pues sí que he intentat viure un poc la vida real, estar aquí. He intentat també venir a Mallorca, he intentat escriure cançons a casa meva, que també ja ara estic visquent a Madrid, és un poc diferent, i sobretot per estar amb la meva família i amb els meus amics, intentar per això tornar un poc a casa també per tenir uns estímuls diferents i tornar a tenir aquesta tranquil·litat per fer música, que crec que és molt important.
I també un disc, aquest de No tengo prisa, una mica introspectiu, no? Trobam un Marc Seguí que no oculta senyorança, com aquesta cançó de Mallorca que hem escoltat, on tens la sensació que, tot i que ets molt jove, per aconseguir aquest somni de poder fer música, te n'has hagut d'anar de Mallorca, te n'has hagut d'anar de casa teva, però... també t'enyores i vols tornar i tens la sensació de que de vegades viure fora fa que te perdis moltes coses de les que passen aquí.
Totalment. No només vull tornar, sinó no me'n vull anar mai. Si fos per jo viuria a Mallorca sempre, i mira que he estat a visitar puestos gràcies a la música, i és veritat que ja estic vivint un somni que tampoc ho canviaria per res del món. Però sí que és veritat que vaig on vaig, sempre vaig amb Mallorqueta per davant, i és veritat que no trobo un puesto que sigui igual, mai ho trobaré.
No, és un bon defensor, de la pàtria. Què és el que més enyores, Marc, quan ets a fora? És un clàssic, però jo crec que és pregunta obligada. Sempre s'enyoren algunes coses. Quines són?
Home, pues, també sa família, enyor també mallorquí. Això ho enyor molt, moltíssim, a xerrar mallorquí, que quan m'atropa algun amic a Madrid o el que sigui, el primer que faig és xerrar mallorquí, que ho enyor moltíssim. Enyor també, doncs, pues, la tranquil·litat, el sol, la plaia, tot, el menjar, inclús caminar més tranquil, perquè després estem ara a Madrid i la gent sempre ho dic, que camina més ràpid, no? I Mallorca, sé, pues té una energia diferent, saps? I jo, vamos, no aniria d'aquí mai, el que t'he dit.
Marc, ara sentien de fons una altra d'aquestes cançons que estan incloses en aquest segon treball, que se titula Com estàs, però a mi m'agradaria tornar una mica enrere, perquè si una cosa és certa és que Tiroteo, amb Rauw Alejandro, va ser com un punt d'inflexió a la teva carrera musical. Ara m'agradaria sentir-la una miqueta de fons, precisament per demanar-te com va sorgir aquella col·laboració i com vas viure aquell èxit d'aquest tema, que fins i tot ha estat inclòs a pel·lícules.
Sí. Bueno, pues aquesta cançó també és una de les cançons que vaig fer tranquil·lament a casa meva quan tenia la pandèmia. I sí que és veritat que va ser molt especial, pues, que al final escriure algo a la teva habitació, tu tot sol amb un ordenador, pues, se converteix en una cançó tan gran i tan especial, i m'ha donat moltes alegries. I res, al final ho vaig viure com una sempanta molt gran a la meva carrera, però això, ara també estic amb el disco i de més, però res, òbviament és una cançó que va marcar molt per jo.
I en altres, perquè en Xisco l'està cantant i crec que la podríem escoltar un poquet.
Vinga.
Per cantar-la, perquè nosaltres som molt de karaoke, Marc, i ara la cantarem.
Que
un
soni.
Poquet. Que soni. Com un perro soy leal, y ahora quiero que vuelva como un niño lo finde. Desde que te has ido no tengo gracia lo chico. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niña, eres la musa de mi canción, la triste. Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Así es que de mí se vayan todos y te piste. Es que olvidarte no será una tarea. Un romántico, ¿no? Marc Seguí, amb aquesta cançó.
Massa.
Un poquet, sí, se te nota que veig un
poquet. I de deus patir, Marc. Si és romàntic, segur que el patiment va intrínsecament lligat, no?
Sí, bueno, jo crec que si te deixen endur, al final t'acabes patint. Però, bueno, jo soc dels partidaris de que sentir... Sempre estic a favor de sentir.
Clar, si que ens dius, eres la musa de mis canciones tristes, no sé si després també tens musa de cançons alegres. Perquè, clar, hi ha cançons de tot tipus, també, en aquest disc nou.
Sí, sí, sí. Pues obviamente en el final pues tengo muses por lo triste y por lo feliz, claro que sí.
M'agrada. Ha estat una resposta senzilla i...
És que li demanes massa intimitats.
No, no, és a dir, ja es viu...
Vols saber tot? El número de DNI de Marc Seguí?
Ha demostrat que es viu com una codalatxa, s'ha contestat les preguntes i té on toca per no entrar segons...
T'ha dit basta. T'ha dit basta.
Però, bueno, en el final una musa també la pots agafar de qualsevol... O sigui, no té per què sempre ser una persona, saps? Que jo sí que és veritat que sempre solen ser persones, però és veritat que en el final una musa pot fer 11.000 coses de les que t'inspiris. Pot ser, jo què sé, un deport pot ser una musa per tu, el millor. El que tu vulguis en el final veure, però sí que és veritat que sí, que jo tinc moltes de persones que les utilitzo com a muses. Sí.
La musa de Joana Marató és Padel Surf.
T'imagines?
Totalment. No, per cert, ara que ho comentàvem, hem escoltat aquest tiroteo on vas col·laborar en Rau Alejandro, però en aquest disc nou també fas una cosa que deixes a joves d'ara, fas això que se diu col·labos, que són col·laboracions amb altres artistes, que és allò que t'agrada precisament de cantar amb altres, perquè més enllà de poder escoltar altres veus, també deu ser una bona manera de fer relacions i sobretot de passar-s'ho bé amb altres companys de música.
Literal. Bueno, al final jo crec que el més divertit d'això és que comparteixes amb gent que en el principi pues, no coneixes el que més estimes, bueno, en el meu cas el que més estim, que és la música, i al final pues, això, que fas amics a tot arreu del món i això és el més guai, en veritat.
A moltes de les teves cançons hi ha una mescla, ho dèiem, de nostàlgia amb alegria. No sé si és una cosa conscient o és que realment és el teu estat d'ànim continu, que ets molt feliç, però també molt conscient de lo que has hagut de sacrificar per aconseguir-ho.
Bueno, al final jo crec que cada dia m'aixeco amb un peu diferent. Això és el meu estat d'ànim, no? I al final, pues, jo sempre dic que l'inspiració t'ha d'agafar fent feina, jo faig feina tots els dies, i per els dies que estic més feliç o pues, ho escric, els dies que estic més nostàlgic ho escric, però bueno, jo vaig per èpoques, crec que tots un poc.
A mi tots mos suscita una mica de curiositat saber com és el procés creatiu d'un artista, d'un cantant, d'un compositor o fins i tot d'un pintor. En el teu cas, no sé, comences mal per la lletra, per la melodia, per una emoció, quan, per exemple, això, te passa que estàs una mica nostàlgic, que enyores Mallorca, que enyores una mica la teva gent, per exemple, te pot suscitar l'oportunitat d'escriure una cançó, o com ho fas tu?
Bueno, jo crec que al final cada cançó és un poc diferent. També jo, per exemple, no t'ho he d'escriure mai. Jo tinc un bloc de notes i allà pot sempre apunt les coses que se m'abren al cap, de situacions a lo millor que veig pel carrer, pues les apunt, quan veig pel·lícules, sempre estic escrivint coses i a vegades una cançó la puc començar d'un concepte cagat d'aquest bloc de notes, o si no, hi ha vegades també que amb uns acordes, pues, ja començàvem a tirar melodies i d'allà pues, ja se m'ocorren coses que escriure.
Marc, recordes que és el darrer cas anotat en aquesta llibreta que sempre dus a mà?
No sé, pues, segur que vaig anotar alguna cosa ahir, però no sé si t'ho podré dir.
Cerca-la, agafa-la, obri la passadora de pàgina.
Crec que m'estic passant al costat d'en Xisco de demanar massa coses.
No, el que serà de manipular el mòbil, sense voler, se penja la telefonada i mos quedarà fora d'entrevista en directe,
Marta Grau. Llibre, no,
és que és molt jove, Marta.
Però la d'una és mòbil.
Ah, que no vol dir... Marc, m'has d'aclarir, si és llibreta de paper, o jo ja tinc una edat, o te referies al llibreta dins el mòbil?
No, mòbil.
Oh, mòbil. Jo demanant per llibretes de paper.
Que romàntic ets tu, també, Marta.
Com se nota, Grau, que tu i jo som una generació diferent en Marc Seguí. Ells, el bloc de notes, el duen en el mòbil.
Però si és que és molt més ràpid quasi escriure. Però bé, no entrarem en aquest debat ni molt manco.
No, bueno, sí que té moltes coses escrites aquí, però no sé si te les vull llegir, la veritat.
Idò, un altre dia.
Ho deixarem per una altra entrevista, idò.
No, és que, clar, també et dic una cosa. Lo millor, jo veig aquestes frases aquí apuntades i no tenen molt de sentit, a lo millor, però després les cançons sí que li vaig donant sentit, saps?
Clar, faltes context.
Com una melodia, exacte.
Que és important. No, per cert, com a lot jove, sobradament preparat, també amb un munt de gent que te segueix, congestiona't la pressió, que suposa estar en el focus mediàtic, i també haver de crear contingut per xarxes i tenir certa exposició perquè la gent mantengui l'interès en tu i en la teva música. No sé si això també és un dels grans reptes en els quals vos enfrontau els cantants contemporanis, perquè abans, a la meva època, quan jo era jove, havies d'atendre en els mitjans, però no estaves tot el dia en aquest ull públic. En canvi, vosaltres, en un 24-7.
Sí, a mi, és veritat que sí que ha passat èpoques un poc pitjors i que se m'ha fet un poc més complicat. Inclús que potser estàs en èpoques que pues, no te fa ganes com pujar coses a les redes socials i en realitat sempre has d'estar més actiu, però bueno, en el final jo crec que ara estic en un moment de la meva vida que estic supertranquil, que li he agafat un poc els puntillos a les redes socials, i el que intent fer sempre és ser natural i estar, jo què sé, ser natural amb la gent i també contar-li un poc el que faig en el meu dia a dia i de més, i ja. Jo sempre dic que sí que és vera que tenim molta depressió, però bueno, jo agraeixo sempre el bon Jesús de que estic fent feina de lo que m'agrada i ojalà tot sigui pressió, perquè hi ha gent que té feines molt, molt pitjors des del meu punt de vista i més complicades. O sigui, que ojalà tot sigui pressió.
Te volien demanar també si ja tens qualque concert a la vista o on podrem veure i escoltar en Marc Seguill aquestes noves cançons d'aquest nou disc titulat, com dèiem, No tengo prisa.
Pues sí, ara estic de gira de festivals. Crec que ara dia 31 estiria per Castellón, a Serenal Sound, però, i té més fetges, però ara no me'n record. Sé que la meva gira sí que me'n record.
Bé, supos que si entrem a les teves xarxes ho podrem veure tot, no?
Sí, a banda, Joan, a tots els fans que ara mos escolten, segur que ho tenen superanotat. Per cert,
dia 21 de novembre estic en el Gremi.
Anotat? Aquí sí que ho podrem veure.
En el Gremi.
Aquí sí.
Home, espero que vengueu.
I tant, ja pots comptar amb nosaltres de ben segur. Per cert, com gestiona, ara que parlaven de sa joventut, no?, el tema de sa fama. L'altre dia vaig veure Marc Anthony, que fins i tot li llançaven sostens, no sé si aquesta és una pràctica d'una altra època o no, però és vera que gestionar la fama és molt complicat. Què és el més estrany que t'han arribat a dir, que t'han arribat a fer, a llançar, qui sap?
Bueno, jo aquestes coses me les pren més amb humor i és vera que no... No sé, no, tampoc és una gestió molt... Sí que lo millor que més me pot molestar és a lo millor quan estic en un moment més íntim i demés, quan me poden demanar una foto, o gent a lo millor que se traca d'una manera que no troc que és respetuosa. Jo sé si te me traca sempre amb un respecte i demés, pues sempre ok. Però això és el que a lo millor me costa un poc més gestionar, no? Inclús hi ha gent que te demana una foto i te faig la foto i encara no se'n van contents, saps? És un poc el que me costa més gestionar, però per la demés jo...
No se'n van contents, però què volen?
No, a lo millor després pujan la foto i posen que estava molt serio quan m'ha demanat la foto, i a lo millor és perquè no me feia gana fer-me-lo, però me la vaig fer.
Amb exigències,
bueno. O potser havia un plat de paella que t'estava esperant i volia si era una llarra espitjor que és arròs tolat.
Clar, perquè moltes vegades crec que ens pot haver passat un poc a tot, no? Que trobes a qualcú a qui et mires, que t'agrada, i per ventura demanes una foto i notes que no ha estat tot allò que t'hagués agradat que fos de simpàtic en tu, però clar, també d'entendre l'altra part, no? Per aventura està en un moment íntim, està en un moment complicat, avui no té un bon dia, no?
Que... Exactament.
Per això lo seu és el mite és tenir-los en fora. Si tu que ets seguidora d'en Marc Seguí, lo seu seria que no el coneguessis. Mira que és un nin encantador, però potser el topes un dia que surt des dentista i no te pot atendre en l'il·lusió que tu vols i te desmunten aquesta il·lusió. Jo penso que els artistes i la reialesa et has de tenir d'en fora, et has,
no
de mirar,
fotos.
Et has de mirar des de la distància, des de la fotografia.
Bé, faré la prova. No, quan vagi dia 21 de novembre en Marc seguir en el Gremi, li diré, escolta, Marc, tenim pendent una foto. Segon claro. Com reaccioni, diré... Bé,
aquí ara jugues amb una mica d'avantatge, Joana Marató, perquè dia 21 de novembre i aniràs acompanyada i la persona en quin irat sí que vol una foto amb en Marc seguir, i aquí sí que l'has de fer.
Ara he de contar que la meva filla també és molt seguidora d'en Marc Seguí, no? Però jo també, sí. Vull dir que jo tinc una altra edat, però a mi m'agrada, us ho he dit abans, que a mi he sentit tiroteo i és que me flipa, o sigui...
De fet, l'estava cantant, Marc.
Sí.
Just quan estava a microtentat,
sí,
estava fent
fan,
el karaoke.
Arrel de la meva filla, sí. Sí,
que... Bueno.
I perquè també molt de tiroteos.
Concerts, la com a deis, ho vull veure en el concert.
Sí, pues, mos hi veuràs a ser dues, mos hi veuràs.
I demà ens veiem. Anota'm la data, enhorabona per aquesta nova proposta i sobretot moltíssimes gràcies, Marc, per dedicar-nos aquests minuts per conversar amb nosaltres i amb els oients del dia. Una abraçada molt forta.
Una ferrada, guapo, moltes gràcies. A vosaltres, pues, tens.
Eres dulce como agua salada.
El dia tampoc descansa a l'estiu i cada dia el podreu escoltar a partir de les 9 de matí de dilluns a divendres.
Diumenge, a partir de les 2:30, viu el millor futbol a IB3 Ràdio.
El Mallorca jugarà el seu segon partit amistós de la pretemporada.
Toni Fuster ens contarà tot el que passi en el partit entre el conjunt vermell i l'Al-Ahly de Dubai.
I a les 6, la gran final de l'Eurocopa a Espanya-Anglaterra amb la narració de Marta Sampas.
El combinat espanyol en Catacoll, Patrick Guijarro i Mariona Caldentall vol guanyar el torneig per primera vegada.
Superdiumenge de futbol a Esports 3 en joc.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
I tancam aquesta versió express d'Equip de Guàrdia amb música.
Consultant base de dades.
Concretament amb una de les seccions en diàries que podem escoltar a Tentol. Efectivament, és el Guateque musical.
Inici de reproducció.
Ah, mira, que vam programar avui amb el nostre Guateque, avui dedicat a un any molt especial, l'any 1998.
Així és, perquè és l'any que va néixer el nostre company Miquel Jung, i com que ja ho vàrem encetar en el meu any, el 1979, el que farem serà anar repassant els anys dels nostres companys d'aquí de Tento, ara me queden el Toni Jaume i el d'Anna Margalida.
Sempre havia somiat amb aquest
dia. Si hi ha qualque oient que vulgui enviar-nos el seu any de naixement perquè li fessim un Guateque, nosaltres aquí acceptem tot tipus de propostes, que mos la digui per Instagram, o si no, que telefoni al 913-9900, propòsit seu any, mos l'apuntam i el farem. En el cas d'en Jung, també és l'any que ell va néixer, l'any que va néixer un dels grups més famosos de Balears, els Antònia Font, i d'aquell any és un himne com aquest, Viure sense tu.
Que té Miquel Jung, sí, que aquesta cançó va néixer amb ell.
Aquell any van passar moltes coses.
Espero que el meu Guateque sigui tan, tan bo com aquest.
No tindràs viure sense
depèn, tu. Depèn del teu any, estimat. No ho faig jo. Ho ha fet l'univers.
Escolta'm, tu tries.
Sí.
Tu tries.
Sí, jo sé cançó que ha deixat.
Veus, veus?
Sou tan pesta. Per favor, avançam. Gràcies.
I també aquell 98 va ser l'any del Far del Sud, del Sopa de Cabra, una cançó inclosa en el seu àlbum nou.
Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar. Donaria el món si poguessis parlar-me.
I curiosament, aquell mateix 1998, un altre tòtem de la música catalana, com és en Lluís Iac, publicava un àlbum titulat Nou, en aquest cas en la xifra, i que incloïa nou cançons com aquest, Tendresa.
El teu amor ho espero tot i tant, com faig un cant pel meu cap vespre. Estimo l'ànsia dels teus ulls.
No t'havien de ser alegries al teu any,
eh? Ah, però també està bé. Però
si Tendresa, si Tendresa és una meravella. Sí. I un altre membre dels 16 jutges, en aquest cas en Joan Manel Serrat, publicava el seu Sombres de la Xina en tamacles d'amor com aquest Donde quiera que estés.
Donde quiera que estés te gustará saber que por flaca que fuese la vereda no malventí tu pañuelo de seda por un trozo de pan y que jamás, por más cansado que estuviese...
Aquell mateix 1998, Tomé Opeña publicava Disc i donava a conèixer la cançó Cris, una meravella que va dedicar a la seva filla de la seva parella d'aleshores.
Cristina... Entraràs a poc dins la meva vida. Cristina, i a fer és imprescindible al voltant meu. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament.
tot són cançons arres, aquest 1998. I després de haver triomfat en La Flaca, Jarabe de Palo tornava a ser número 1 amb Depende.
Con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Esto es lo que sube, baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende?
Moment ara per l'àlbum debut de la gran Britney Spears, una diva divina que va fer-nos ballar amb el seu Baby, One More Time. El 98, grans divas com Madonna traien disc amb temacles com aquest, Frozen.
L'any 98 encara faltaven un parell de lustres perquè en Shakira conegués en Piqué, el Mundial de Sud-àfrica. Ara ja no poden dir el mateix. Però ella ja triomfava en temes com...
Sí, però...
Va acabar malament. Però ella ja triomfava en temes com Ciega Sordomuda.
I tancat la paradeta amb el ressorgiment d'una icona que tornava a ser número 1 gràcies a temes com aquest, Believe.
Ballables, aquestes cançons, sí, sí. Miquel, l'any que tu vas néixer.
Un gran any, 98.
Així ha sortit,
quina gran collita.
Sí. Ballar,
ballar, cantar...
Veurem si el 96 mos dona tant de material, perquè he vist una mica de pelussa mentre se anava llegint els temes. Pensant, el meu any serà igual de bo? Oh, sorpresa, ja veurem.
Moltes gràcies, Miquel Junts. Demà hi tornem.
Es desactiva l'equip de guàrdia. finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
Such a fine spring day down Louisiana way, with fragrance divine, oh baby, and such magnificent regalia, oh so fine, azalea. Oh, what a lovely sight, in red and pink and white. Can't help but believe that nothing evil can assail you so naive. Azalea, you at ease on the knees of the moss-covered trees, whose tops met to make on high ceiling in the church-like pump of a cypress swamp. I've yet to get that same strange feeling. I've got to go back there and find that blossom fair I'll always dream of. 'Cause with you, who could be a failure? My first love, Azalea. Go back there and find that blossom fair I always dream of. 'Cause with you, who could be a failure? My first love, my very first love, Bada Babuzes, Azalea.